m'acompanya el Carles, el llibreter de la Centraleta, de Castellà del Vallès, i jo mateixa, la Lídia, com sempre.
Gràcies per convidar-me, Lídia.
Jo encantada que estiguis aquí. Home, em fa molta il·lusió, eh?
A mi també.
Hem tingut un historiador, hem tingut, evidentment, els escriptors, però, home, jo penso que el llibreter és una figura essencial. Si no, com arribaria el llibre? Sempre per Amazon, quina pena, no?
I tant, que és una pena que Amazon i d'altres plataformes s'estiguin carregant ja no només les llibreries, sinó tot el comerç local.
Clar, perquè més... No, és un altre... Sí, el tocarem. No, però sí que és veritat que quan entres a una llibreria és com aquell que va al metge, no? Que el metge ja sap de quin peu calça. Doncs jo penso que el llibreter, jo crec que també hi teniu, no? Aquesta...
Mira, només, de vegades només amb una paraula podem esbrinar què és el que estan buscant realment. Perquè t'entren i diuen, no, vull un llibre per un nen de 3 anys. Bueno, explica'm aquests 3 anys què
ha
fet.
Molt bé, clar, és que és així.
Què li agrada al nen, què hi trobes que necessiti, no? I de vegades és una paraula que diuen entremig d'una conversa i dius...
Ja està,
és això,
ja estàs trobant tu.
Això
és
fantàstic.
Això
no ho té Amazon.
No, clar que no, això no ho té. De fet, jo segueixo, clar, per Insta, per això, la tecnologia també està... Clar. Segueixo fotografies de llibreries, perquè és un dels espais que jo penso que si no em troben que m'hi busquin allà perquè m'hi sento sempre molt de gust. Sí, sí, l'olor del paper.
A la Centraleta estàs sempre convidada perquè...
Sí, ho sé.
Una de les coses que ens agrada és que vingui la gent. Jo dic, home, millor que comprin, no? Però si no compren tampoc passa res, que facin un vol.
Sí.
Que estiguin en aquest espai de pau, de...
De tranquil·litat.
Sí.
I que d'alguna manera saben que en algun moment tu podràs donar-los aquest consell. Bueno, avui i jo us parlarem d'un llibre que, de fet, als dos ens ha agradat molt i que ens situa en dos moments temporals. Comença amb un fet històric real d'un avió que va caure al Prat del Llobregat. I això va ser als anys 40, no? Era un caça alemany i va ser als anys 40. I el 2002, doncs, el troben. De fet, si busqueu a les hemeroteques, jo ho he fet, i ho he trobat.
Sí, el trobeu. Va ser durant l'ampliació de l'aeroport de Barcelona.
Exacte.
Que es troben a... Que ja tenien la intuïció de que es trobarien l'avió,
sí,
aquí.
Clar.
Però que el troben realment.
És curiosíssim, a més,
A partir d'aquí, l'autor, doncs, idea una història que és molt creïble.
Que és molt creïble, sí, tenint en compte que en l'avió només hi cap un passatger, però bueno, sí. I que, bueno, i el llibre com se diu? Doncs El passado nunca no s'olvida, i l'autor és el Daniel Jerez.
I en el Festival de Cubelles Nord va quedar en 8a posició de vendes.
Déu-n'hi-do, tu?
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí. Aquest senyor és del Prat de Llobregat, va néixer el 1975, I va viure fins al 2006 al Prat.
Ara entenc, per què ens fa passejar per aquests llocs que sembla que hi siguis, no?
Sí.
Clar, perquè és fill d'allà, clar.
Bueno, i que com que relativament estem a prop, sempre tens aquesta curiositat, no?, de saber si els llocs que ell pregunta, o sigui, que ell ens porta, no són reals, no?, si encara existeixen.
Sí, és veritat això que dius, tens raó.
Llavors, bueno, va iniciar la carrera en l'escriptura amb relats curts. I va publicar la seva primera novel·la de misteri el 2012. Llavors, bueno, té 4 títols fins ara. Té L'arcabucero, el 2014, La fórmula aterrades, del 2016, El beso de la muerte, el 2020, i El silencio de las ruinas, també el 2020.
De fet, els títols són així com també, perquè El beso
de
la muerte...
Sí.
Jo em vaig estar mirant fins i tot les portades, les caràtules, a la part de davant, i El beso de la muerte també em sembla que és en un cementiri, no sé, pinta molt bé, Molt bé, molt bé. Bueno, de fet, el que comentaves tu, no? El Daniel es veu que va estar molt influenciat, o autors que amb ell li han agradat de llegir i que han fet mella, no?, que es diu dintre d'ell.
Sí, està molt influenciat pel Kafka, pel Poe, Sergi Pàmies, Quim Monzó.
Sí, Déu-n'hi-do, per això quina...
És com un extrem i l'altre, no?
Sí, un extrem i l'altre, és veritat. El passado nunca nos olvida, d'editorial Maeva Noir, té 360 pàgines, amb molta fluïdesa.
Bueno,
és el que dèiem, no?
Sí, o sigui, tornem a dir una mica l'argument, que, bueno, és un avió que es troben
a... Com es diu l'avió?
És un Messerschmitt.
Ah, això, un Messerschmitt, això mateix, sí.
És un avió alemà de l'època nazi, que, bueno, estava fent el 1940 una exhibició I bueno, es va estavellar per un fallo del pilot.
Sí, a més es pensaven que era una mateixa acrobàcia i quan va veure que realment allò no anava, va caure.
Va caure. El llibre ens explica, bueno, quins van poder ser els motius pel que cau, no?
I les aigües pantanoses,
era un avió molt especial.
Molt especial, sí, és veritat.
Llavors, bueno, el 2003 es fan unes obres i treuen a la llum l'avió i es troben, bueno, restes del fusellatge i uns ossos.
Exacte, sí. I llavors ja...
Llavors, va cobrir la notícia el Sebastià, que és un periodista especialitzat en esports del diari local, i li acompanya el seu amic Vidal.
Això mateix.
Que és un especialista en aviació.
Exacte, està allà com a tècnic i tal. Sí, de fet, es veu que eren amics, però es veu que durant un any no es van veure, no es veien per diferents motius. No? I llavors, en un bon moment, es veu que té una trucada que diu, tal qual, ho posa al llibre, Sebas, tenemos que vernos esta noche. Tengo una història digna d'una novel·la. Vendràs esta noche a mi casa? Però tal com es percep quan el llegeixes, és una demanda una mica angoixada. O sigui, vine, sisplau, vine que t'haig d'explicar una cosa.
Sap
no?
que ha trobat un...
Algú.
Algú perillós.
Exacte.
A més a més.
I quan arriba, què, tu? Ja hi comencem, que és una novel·la negra. Tu... bueno, doncs es troba la porta oberta i entra i...
Es troba el seu amic mort. L'han assassinat.
Clar, mort i... Sí, assassinat.
Segons alguns... Bueno, no, perdona, m'he
equivocat. Sí, però sí que ja...
Tothom diu que l'han assassinat, però per diferents motius.
Sí, exacte, i a més el Sebas ho té una mica cru, aquest tema, perquè hi ha un policia una mica... Bueno, és horari escolar i no podem dir el
nom. No podem dir.
Però és... Sí.
Però, bueno, és on comença el passat
aquí,
a tornar.
Aquí, exacte, no? És on comença el passat. El passado...
No s'olvida.
De fet, el Sebastià no estarà sol, sinó que hi haurà una antiga companya
Compte
de classe.
Compte, la seva companya, la Lorena,
exacte,
que és guàrdia civil de Guàrdia Urbana de Barcelona, i que comencen a investigar perquè tenen amb el Vidal el nexe comú.
Aquí ja comencem a veure coses, perquè clar, ell viu al Prat, però la Lorena ja no hi viu.
Ja no hi viu al Prat.
Ja se n'ha anat. També per alguns motius molt...
Molt particulars.
Molt particulars, correcte,
sí,
eh?
Sí.
Potser ho podríem dir, no? Lo del...
Aviam, jo trobo que de vegades no et sents a gust en una població on vius...
Sí, per alguns
que
fets
sigui,
que
no?
hagin pogut
sí,
passar...
Sí, pel que t'hagi pogut passar, dius, m'estimo més no viure aquí perquè no em vull trobar amb ningú.
És a dir, me'n vaig a l'anonimat.
Correcte.
Seria això. Sí, jo també estic d'acord amb això, eh? És veritat, però... Clar, què passa aquí? A veure, amb aquella frase que hem dit del llibre, en Sebastián es dona compte, doncs, que se n'adona, perdó, de que, bueno, que hem d'investigar, no?, alguna cosa, perquè aquí hi ha un secret ocult.
Es troben coses que no hi són a la casa del Vidal.
Exacte.
I diu, això no és casualitat, que falti això.
Aquí... Podem trobar llocs que el Daniel Jerez ens apropa i que, pel que tinc entès, és allò que es poden anar a visitar, no?
Es poden anar a visitar, sí. Mira, serien la casa del semàfor, que era com una mena de... Estaria entre un far i un repetidor.
Sí, com un repetidor, sí, això és veritat.
Sí, sí, o sigui, sí. Sembla ser que estava enfocat cap a Montjuïc. Montjuïc feia el senyal i el repetidor... Era com si avisés als vaixells o als carabiners de que hi havia un...
Que interessant, eh?
Una descàrrega, no? I la caserna dels carabiners era on vivia aquest cos.
Sí.
Era com una mena de policia, no?
Sí,
no
era una, com una... O militars,
acció civil,
no?
O...
Sí, no, això també... Jo ho he estat buscant, que per cert... Els que ens esteu escoltant, si entreu a internet, trobareu l'avió en particular,
sí,
i trobareu el fet real, i la casa dels carabiners...
I les restes
la
de la casa dels carabiners...
Sí, molt... Bueno, ja et dic, amb ganes d'anar-hi, eh?
Però no només hi ha la casa dels carabiners, hi ha també aquell bar-restaurant, que també és molt conegut.
Sí, que ell en parla. Espera't.
I que hi va dues o tres vegades al llarg de la història.
Sí, aviam, com es diuen els llocs? A l'Artesà, volies dir? L'Artesà.
Sí.
Molt bé. I la Casa del Caire, que també és un restaurant.
També.
Bueno, és que aquest xicot ens porta per...
Per tot el Prat.
La Seda...
Ja li poden agrair, perquè sí, és com una ruta turística.
Doncs pues mira, potser si algun dia el veiem li podem proposar, no?, que ens la faci, no? Sí. Com una ruta històrica.
Sí, sí, sí.
No seria la primera vegada que un autor li proposem i ens diu, doncs pues va, som-hi. Vull dir,
fem
seria
una excursió.
Una excursió seria molt interessant. I escolta'm una cosa, el Daniel, quan ens parla del llibre, m'agrada molt com ens situa amb el títol del llibre, no?, i els seus, com se diu, i els seus protagonistes. Aquest bany de realitat que ens dona i les preguntes que m'agradaria fer-li, suposo que no ens costarà gaire o ens costarà quan li preguntem sense fer cap spoiler, perquè és una mica difícil.
Jo crec que és molt difícil.
Perquè només podem parlar de quatre personatges per dir alguna
cosa. Sí. I a més és que t'agradaria explicar tota la
sí.
història.
A tu quin personatge t'ha agradat més? És difícil,
és complicat, eh?
Perquè són quatre persones totalment diferents, eh? I totes elles, sí, unes perquè donen molta informació, perquè ajuden, les altres perquè investiguen, però són personatges, jo trobo, molt ben construïts i potents, no tots ells?
És que fins i tot personatges secundaris sí. ens transformen. Perquè, sí. Veus, aquí estic a punt de fer un spoiler.
Sí, és que és difícil.
Però hi ha un personatge, un empresari, podem dir, i hasta aquí
així.
Dejo...
També és veritat. Dir, ui, sí, sí.
Que és molt important i que es va fent més important. I que després a sobre hi ha un altre per sobre d'ell. I dius, però bueno, és que tots els personatges aquí tenen... Estan molt ben construïts, no? Molt interessants.
Són molt potents. Sí, jo estic totalment d'acord perquè són molt diferents i no hem d'oblidar que basant-nos en una història real, com fa l'autor, ell, evidentment, doncs, ha de posar tot l'aspecte de ficció per construir aquesta novel·la tan fantàstica i que, bueno, sabeu què? Que com que estem tan contents, el Carles i jo hem aconseguit poder entrevistar a l'autor, sí, que tot seguit podrem parlar amb ell.
Podrem parlar amb ell.
I li preguntarem alguna cosa, a veure si ens la pot explicar. Som-hi?
Intentarem no ser molt cruels.
Escolta'm una cosa, mira, la primera pregunta que em ve al cap és que potser els que ens escolten diran ara què li pregunta, no? Però aquest senyor Schultz, que penso que és el detonant d'aquesta novel·la, qui era?
Bueno, era el meu professor de...
Bro, era o de... és, clar, pobre home, que jo l'he posat en passat.
Sí, no, ja està jubilat.
Està jubilat.
Està viu, sí, però està jubilat i mantinc molt bon contacte amb ell. I, bueno, era el meu professor de literatura castellana, a BUP, i també vaig tindre a COU, i donava literatura castellana i castellà també, llengua castellana.
I et va punxar.
Sí, perquè sobretot a l'explicar-nos la literatura ens va traslladar molt bé, sobretot la passió per escriure, per llegir, però també ens va explicar molt bé com els llibres s'ubicaven en un context històric i cultural i que es tenia que entendre tots els llibres dintre d'aquest context, no? I que cada època pues, marcava o bé l'estil o les temàtiques i que se tenia que entendre sota aquest paraigües, no? I la veritat és que, bueno, em va arribar.
Bueno, això és molt interessant, perquè de fet tindre un mestre que sigui capaç de transmetre el que tu d'alguna manera expliques i has viscut en primera persona, hauria de ser un exemple per molts docents, d'alguna manera, no?
Pues sí.
Mira, Daniel,
sí.
Perdona, és que jo estic molt nerviós perquè per mi també és la primera vegada que faig un podcast d'aquest. A mi la Lídia m'ha enredat amb això i bueno, estic encantat.
Sí,
vale?
Però, sí, però tot s'ha de dir. Ha sigut el Carles concretament qui em va dir aquest llibre, Lídia, llegeix-te'l perquè sí. T'agradarà. I això no és per dir-ho, és tal qual. O sigui, que serà el primer dia, però que ell va ser el que me'l va posar a les mans.
Mira, el tema és que és un llibre que dius, ostres, passaria pels prestatges de la llibreria com un mes, allò que dius, bueno... De moment encara no ets un super mega escriptor d'aquests, no és un supernom.
No, no.
Però quan te'l llegeixes, et dona peu a recomanar aquest llibre, perquè té molts elements que poden recomanar aquest llibre. Jo, per exemple, començant amb el tema, amb el llibre en si, és un llibre que està ambientat en dos moments temporals, 1940 i 2002.
Sí.
Ens expliques...
Sí,
tot el que puguis, tot... que no volem fer spoilers
sí,
aquí.
Sí, exacte, per això faig la pausa, perquè sempre procures que fins on puc explicar, no? com deien a l'1-2-3, no? Hasta aquí puedo leer.
Clar.
Sí, és a dir, el 2002, i és l'inici, és quan s'inicia, es prepara per fer la tercera pista de l'aeroport i bueno, per petició de l'Ajuntament del Prat se sabia ja del fet que ara comentaré de 1940 es comença a desenterrar els restos d'un avió. La data de 1940 pues, és el fet històric real que passa al Prat, que és fent una exhibició a l'aeroport del Prat amb un avió de combat alemany que, diguéssim, és cedit pels alemanys després d'utilitzar-lo a la Guerra Civil i s'utilitza per fer exhibicions, i en 1940 el pilot fa un error de càlcul, fa un picat, s'estavia contra el terra i els seus marismes i tot fang pues, de l'impacte tan fort queda absorbit, és xuclat. I quan arriben, pues, l'únic que troben és el dit del pilot, una ala i poca cosa més, i tot el resta de l'avió queda absorbit. I així van passar des de 1940 fins al 2002 pues, amb l'avió sota terra. Mm-hmm. I es va ficar pues, una espècie de pedra pues, dient aquí de la caure, no estaria molt clar encara si era allà, i bueno, era una mica recordatori. I després això, pues, la ubicació 2002, quan per petició de l'Ajuntament del Prat, pues, amb radars es detecta on estan els restos i es fa les excavacions el 2002, al novembre.
Hi ha
un avió...
Perdona. No. A veure, no, una cosa, m'agrada molt, i continuem, però m'agrada molt la primera fulla que poses dels escenaris de la novel·la, doncs jo penso que et fa també sentir per on anem passejant, no? O on ens fas passejar, és a dir, és com un viatge immòbil, d'alguna manera, però ens fas viatjar de forma immòbil, no?
Sí, sí, perquè les ubicacions són fonamentals. Fonamentals per... diguéssim, per ubicar-te en el lloc que comento, però també el que tu dius, no? Per entendre sobretot el que explico de cada lloc, les característiques, perquè ubicar, quan veus la proximitat a la platja dels dos edificis emblemàtics, entens moltes coses, no?
Exacte.
A més, quan és una població propera, normalment acostumes després a investigar, no? Si tot el que expliques és, bueno... Té una coherència, no?
Clar, no, sí. És que de fet, abans d'entrar ara en antena, estàvem parlant i jo dic, és clar, ara que parlen tant del gall del Llobregat, del gall de pota blava,
sí, pota blava,
la carxofa i l'aeroport, sí. Tu. I dius, bueno, escolta, i jo estic encantada de tot el que he après, he buscat, a més, no? I pensar que era un poble doncs, que tenia unes febres, que tenia paludisme, disenteria, amb aquelles terres pantanoses, i això que acabes de dir, és a dir, com era possible que realment un avió quedés enfonsat i no es veiés? És que quasi ve com increïble, eh? És molt, molt fort, tu. Molt.
Sí. Bueno, això també et fa idea de l'impacte que va ser, però també... també es reflexa de com estaven els terrenys, estem parlant de 1940, però bueno, diguéssim, tota la primera meitat del segle XX, com estaven els terrenys que envoltava el Prat. Això fa la idea. Pantanosos, bueno. I, clar, també situem l'accident de l'avió passa el desembre de 1940, la situació de pluges, encara més humitat, llavors que el terreny encara més feble. Clar, l'impacte va ser molt fort. I sí, sorprèn que en el moment d'arribar, bueno, també que l'aeroport d'abans no era com el que hi ha ara, està clar. Fins que van arribar va costar molt, era tot terrenys de terra i va ser, més o menys, va caure sobre on està ara l'estanda de Ricarda, més o menys.
Sí, exacte. Sí.
Llavors, clar, ubica on estava a l'inici l'aeroport, que era un edifici molt més petit, fins a arribar allà, doncs clar, clar, suposo que no va ser absorbit de cop, però a mesura que anava baixant, i quan van arribar doncs no es van trobar res.
Saps què em va passar? Que quan preparava tota l'entrevista i m'informava i tot plegat, el meu sogre va fer l'emili al Prat del Llobregat, el meu sogre quasi ve centenari, eh? I dic, escolta'm, tu no coneixeries pas? Ostres, tu, resulta que ho sabia i que es veu que havia vist un ala o no sé què em va explicar. I jo dic, no m'ho puc ni creure, que això realment, quan busques,
va succeir,
que ja ho veus que era veritat, sí, no? Sí, però sí. Dius, oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, digues, Carles.
Un avió, Daniel, per cert, que només hi cabia una persona.
Sí, sí, sí. Eh? Sí, aquesta és una obsessió meva, eh? Documentar-me i assegurar-me i sí, sí.
I més coses que no quadraven.
Sí, sí.
Punyetero, eh?
Sí, sí. Sí, sí, però clar, el MessageMean aquest, el BF-109B... realment era únicament la capacitat per al pilot i punt. No era un avió de combat alemany en el que hi havia el pilot i darrere el típic, no?, ametralladora i un altre... No, únicament que hi havia el pilot i era un espai molt reduït. Pensa que estem parlant de utilitzar-la a la Guerra Civil com a proves, ja, quasi, no?, per encarar la Segona Guerra Mundial i el que anava a fer, però que estem parlant dels primers esbossos d'avions de combat. Llavors, clar, perquè la Primera Guerra Mundial, diguéssim, no va haver-hi aquest atac aeri. Quan comença la Guerra Civil i són utilitzats, doncs són això únicament pensats pels pilots, i ja està. No calia ningú més.
Ens poses també, que a més és molt bonica, tota la casa del semàfor i la dels carabiners. Quina funció tenien per això, aquestes... Perquè els carabiners, el semàfor era... Era legal, realment, la casa del semàfor? O era per fer avistaments? Explica'ns una mica això.
Mira, la del caserna dels carabiners, sobretot, era per... Bueno,
sí.
Era el cos dels carabiners, exacte, que era justament pel control de la costa i les aduanes.
Sí, sí.
I sobretot era l'obsessió, i és l'origen que es crea el cos de carabiners d'Espanya, era l'obsessió del contraband.
Exacte.
A part de fer el salvament de naufragis i tal. A la casa semàfor l'objectiu principal era el de controlar i guiar una mica el tot el que era, com es diria ara, no em surt, la travessia, tot el que era el moviment de vaixells per la costa i avisar de possibles perills i o mala mar.
Vale. Jo em pensava
era
que era també,
faro.
Exacte, com un faro, però més baix, segur, no? Més...
Sí, clar, pensa que ara, bueno, perquè et trobes diversos edificis, però realment des de la caserna situada on vas a visitar,
sí,
es veu molt bé Montjuïc. Llavors, era justament, sí, era el punt on tenia que ir a enviar missatges.
Ah, vale.
Al principi eren banderes, tenia un màstil molt alt i col·locava banderes i avisava, segons el color de les banderes, avisava els seus missatges a Montjuïc. I després, amb l'aparició de la telègraf, pues, avisava directament a Montjuïc amb senyals. Però ell comunicava directament a Montjuïc. Val? Després va, diguéssim, els habitants en aquell moment, al finals del segle XIX i principis del XX, els membres de la casa semàfor no tenien res a veure amb els carabiners, no? I vivia una família completa. Però després va desaparèixer, va perdre l'ús quan van augmentar les millores de comunicació i llavors el va ser ocupat per els caps dels carabiners.
Una pregunta, has rebut algun... input de descendents dels carabiners o que visquessin al Prat o no hi ha hagut...
No,
esto ya es novela bueno, rosa.
Misteriosa.
No, a veure, jo...
Perquè, clar, sí, els poses com a doble fas, no? O sigui, per una banda, que eren molt estimats pel poble, però per una altra, no explico més.
Bueno, que aquella part és ficció...
Ja, per això et pregunto.
També era la meva obsessió, perquè, clar, com plantejava aquell punt, aquest cantó negatiu, una mica d'un grupet, que tenia molt clar que tenia que recalcar l'altre cantó positiu, que és el real, no? I això remarcar-ho molt, perquè al final doncs, feien molta tasca de salvament al Prat i qualsevol cosa, inundació, incendis... Al final era com la protecció civil, no?, i del Prat, i llavors acudien allà per qualsevol cosa. I al principi de que la caserna fos habitable, ells vivien en petites cases del nucli del Prat. Després ja vam viure la pròpia caserna dels carabiners. Això, sí, però contacte no, però sí que vaig tindre un contacte previ amb algú que havia viscut per documentar-me i explicar-me la vida, perquè clar, fins a 1970 van viure persones allà. Que sorprèn, perquè en 70 estem parlant de fa dos dies.
Sí.
Hi ha algú que em sembla que ens hem oblidat, no sé, però ens hem posat tan contents quan t'hem sentit que em sembla que no hem dit ni el nom del llibre, mira què et dic. És a dir, per als que ens estan escoltant, que ens feia molta il·lusió, i ens fa, parlar amb el Daniel Jerez, clar, estem parlant d'un llibre que es diu El passado nunca no s'olvida, i és important dir-ho perquè és que em sembla que no ho hem comentat, som així d'Olímpics nosaltres, ja hem anat directes a parlar amb ell. Tornant a fer una mica de resum, o sigui, ens estàs posant en dos moments temporals, 1940-2002, al Prat del Llobregat, ens situes en un moment i una història verídica d'un fet d'un avió que va caure i que era un caza alemany, però estava fent unes maniobres d'acrobàcia i es va entafonar al terra i amb l'impacte va desaparèixer a les aigües pantanoses. I ara què et sembla, Carles, si comencem a preguntar per aquests personatges que ens posa el Daniel aquí dintre.
Molt bé.
Ara ja ens en recordarem del títol del llibre i el anirem repetint una mica, eh?
Sí.
Però mira, parlem, què et sembla? Va, som-hi.
Parlem del Sebastià Costa.
Va, som-hi.
Que viu al Prat, que és un periodista que cobreix les notícies esportives i que en trobar l'avió retornen alguns fantasmes del passat.
Sí.
Los errores de otros siempre se reflejan en los propios.
Déu-n'hi-do la frase, Daniel. Déu-n'hi-do, sí. Eh? Aquí què ens pots dir en tot això?
Mira, sí, a veure, aquí, jo tenia molt clar al principi que volia fer aquest doble joc de que s'escarbava el passat dels restos de l'avió, però també que els personatges escarbaven el seu propi passat. Vale? O sigui, volia molt clar que volia fer la metàfora de els personatges com a terra i cada un tenia els seus restos d'avió dintre. Llavors, amb això volia fer, tenia molt clar. Llavors, Sebastià, pues sí, sobretot el que no volia era fer el típic personatge que, bueno, ja es dedica això a investigar i que, no, em feia gràcia que es trobés i a part que una persona, pues, apàtica en el sentit de que es troba ja collint la notícia per obligació, perquè no és el que li agrada i
bueno, d'obligació, però ell de fet és un com s'ha dit, un periodista esportiu, és pura casualitat, sí, que es trobin allà, no? Una mica?
Sí, però clar, si te'n recordes, hi ha una baixa d'un company, un altre està de maternitat i bueno, l'envien allà i fins i tot el Vidal, el seu amic, li diu, bueno, ostres, sembla que fa l'Iso en sèrio, bueno, li comença a trucar per preguntar i bueno, pues, ell va el que li agrada és l'esport i ja està. Bueno, amb Sebastián volia atacar pues, aquests passats, però també el sentiment de culpabilitat. Vale? Una persona encadenada al passat i que li condiciona el fet que li passa, li ha passat de jove, pues li condiciona la seva forma de pensar, d'actuar, de decidir, perquè al final quan ens submergim amb la culpa, pues, és una forma de condicionar-nos el comportament.
Sí.
I...
No fas spoilers, no ho fas molt bé,
no,
això, tu.
No,
oh, m'ha agradat molt, estava patint.
Jo ja estic a punt.
I he allargat l'ahir, com...
Ostres, sí, sí. Tu.
Molt bueno. Bé. Lorena, l'antiga companya de l'institut, del Sebastián.
Sí.
També d'un motxilla, aquesta noia.
Sí, sí, sí.
Aquí tornar també... una mica a lo mateix, no? O sigui, tots dos amb un passat una mica
sí,
doncs, que desitgen deixar enrere, no? però que a la vegada es condiciona en el present.
Sí, si et fixes, són dues maneres d'afrontar o d'encarar el passat. Un, ha de descobrir una cosa que li farà obrir els ulls i replantejar i descobrir pues, algú, és que no costa, per no dir, però ha de descobrir i l'altre ha d'acceptar, ha d'entendre, o sigui, ha d'acceptar el que comença a portar arrossegant, que bàsicament, això no és cap spoiler, però amb la Lorena afronto el tema del mobbing
sí.
Escolar.
Bullying. El bullying, sí.
El bullying. Tot el que li ha passat i com es reien i tal, i com això també pues, condiciona, allò de, no, són cosa de niños, no passa nada.
Aquesta
no,
és la frase que jo et volia comentar, que,
sí.
Que diu, és que són cosa de niños. No, no són cosa de niños, són cosa que
exacte.
Després ha continuat en el temps, no?
Exacte.
I que ha continuat sí, tant... físic, o sigui, al seu entorn com al seu cap, no? I...
Exacte, exacte. Sí, sí. Clar, és que és això, el que diu ella. Clar, els que es fiquen amb mi passen pàgina, però jo no he girat pàgina.
Clar.
I això, i clar, encara que diguis, ostres, que no t'han fet una agressió física, però és que no és necessari, o sigui, i tal, i cada persona viu i rep els missatges d'una forma diferent i la forma que afrontes la desconsideració i les rialles i tal, doncs no és el mateix. Que Lorena, diguéssim que és oposada a Sebastià, que
sí.
És més forta
sí.
I més decidida
sí. Sí.
En això, i també per això també la culpa.
Sí, té un, era... té un rancor, no, pobreta, sí, és així.
Sí, 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 sí. Sí.
Nosaltres,
és el que li mou, no?
Sí, nosaltres hem pensat en quatre personatges i l'altre que també... Bueno, jo penso que és un gran personatge perquè fa una tasca molt important, penso jo, és el de la Matilde Puig. Què ens en pots dir d'aquesta dona? És, de fet, jo me l'he rellegit, perquè la Matilde penso que fa un treball molt bo. Què me'n pots dir sense no... Perquè, clar, tenim la Matilde i tenim el Mauro, que també és
sí.
Indispensable. Mm-hmm. Vull dir, a mi el Mauro em cau molt bé.
Jo però la Matilde penso que el Mauro és un personatge real.
Sí,
sí,
sí, sí, sí, sí, sí, no m'amagaré, no m'amagaré. Sí, Mauro, bueno, d'origen era d'una altra forma, físicament, inclús de forma de ser també era diferent, no era
així. Però tenia una història del Prat que segur que si hi ha algú que se li pot consultar és amb aquest Mauro.
I tant,
sí.
És veritat.
Sí, el que passa és que... Bueno, és un personatge que és, bueno, reflecteix una persona que ja no hi és, ¿vale? I era una mica pues, fer-li aquest honor i aquest, bueno, fer-li aquesta persona que realment era tal qual eres el Mauro, que era el tiet de la meva dona, ¿vale? Que va morir durant la pandèmia. Justament va ser de les primeres víctimes del Covid. I era tal qual el Mauro, era això, grandullón i rialler, quan reia pues, se li barrejava amb la tos, però també molt, molt proper, amb molta força en les mans, tocava, sí. O sigui, i era un pou de sabidoria, ho sabia tot, i tenia mil ossis i bueno, feia de tot, i realment pues, volia ficar-lo en un personatge. Un personatge perquè jo crec que és important per la dosi d'informació que els aporta als dos,
sí.
Però també perquè fa com de no sé com dir-t'ho, de balsam o de calmar-los,
sí.
Donant-los tota aquella informació que necessiten, però els hi transmeteix amb calma, amb amor, i això és un moment per als dos personatges de calma. Jo crec que en aquest sentit és important.
Està bé això, és veritat.
Sí,
és diferent a l'altre personatge, que ara no recordo el nom, Lídia.
Quin altre, quin altre?
Si no m'equivoco, era un ex-cap militar que...
Ah, sí. Com es diu el d'ex-cap militar?
Que també li pregunta sobre l'avió i que és molt més esquerp, que no, només dona la informació... Sí.
El trobo, perquè el tinc per aquí. L'antic treballador, no, aquest és el Francisco... L'aviador veterà és el Rodrigo Martínez.
El Julio Ojeda.
Ah, vale.
Sí.
Aquest és lo contrari del Mauro. Sí.
És lo contrari, sí, sí, sí. Però, bueno, també era mostrar que quan vas a buscar o intentes buscar informació o preguntar a la gent, no sempre et trobes les portes obertes.
No, això és veritat.
I bueno, era una mica en aquest sentit. I també, home, venint del sector que estàvem parlant, doncs, militar, doncs, també és normal trobar-se, doncs, algú més fred, no? I bueno, també és l'antítesis, no?, de Mauro, està clar.
Clar. Sí, sí. I hi ha una cosa que també, bueno, passa sovint, però no sempre passa quan llegeixes una novel·la, i és que tu mentre llegeixes vas disfrutant, però sí que és veritat que de vegades estàs com molt, molt pendent o pensant, i de vegades jo fins i tot quan llegeixo poso una marca pensant aquest serà l'assassí, aquest serà l'assassina, aquesta serà tal, però generalment te n'adones que on disfrutes realment no és on descobrim... L'altre dia em vaig llegir un, vaig posar una marca i la vaig pifiar. Mira, no ho vaig encertar. Bueno. Però després penses, en realitat, sí que és el moment clímax, no? Allò de... A veure, no? Però quan acabes la novel·la dius, és que he disfrutat la novel·la. He sigut tot el transcurs que m'ha portat l'autor en aquest viatge i penso que això, no ho sé, però amb la descripció que fas dels personatges i tornant amb aquest viatge immòbil, jo penso que aquesta novel·la ho estàs aconseguint moltíssim. No sé si realment és el que tu volies que el lector detectés, no?, quan llegeix la novel·la, però jo ho haig de dir perquè és que a mi m'ha passat. O sigui, era important al final, sí, però la novel·la en si... La novel·la en si, tot el trajecte, a mi m'ha fet disfrutar una barbaritat, m'ha agradat molt, molt.
No, és aquest típics finals que dius, ha passat tot el llibre i ara... en les darreres 30 pàgines,
sí,
ja està, es resol tot.
Tot.
No, en aquest llibre no, és... et van afegint pistes,
sí.
I tu pots bueno, doncs deduir si són encertades o són falses.
Vas disfrutant.
Almenys... A mi em va agradar moltíssim això, també.
Sí. No ho sé què opines tu amb això, però això ho diem nosaltres, que no som escriptors, només som lectors. Vull dir que no...
Bueno, és el 50% del llibre. Clar, sí, sí. Bueno, escriptor que escrivim, però sense l'altra part no fem res. Sí, a veure... fer el viatge i que tot el llibre fos un conjunt el tenia molt clar i està en el fet de que, si us fixeu, el que has comentat al principi, i és que els personatges no estem parlant només del desenterrament dels restos de l'avió, sinó que sense, no es donen compte, però ells mateixos van fer capítols buscant dintre seu i recordant i mirant el passat què està passant, no? I com han arribat. Llavors, a part de tota la història, va acompanyant la història que explico del Prat i com tot es vincula, no? I com té sentit la ubicació, el context històric, per què passa allò i com arriba a l'actualitat o en una situació en què passa el llibre que es desenvolupa el 2002-2003, com té tot sentit, no? I el que tu dius, a l'acabar, volia justament, no dir, ai, estic esperant al final només per saber, no, estic esperant al final per veure també com la història s'abraça a si mateixa i dona sentit als personatges.
Sí, sí, sí. De fet, un llibre que bueno, jo sempre ho comento, això que té 360 pàgines, i amb aquestes 360 pàgines, que semblen moltes però no ho són, vull dir, realment...
No, perquè sí, sent molt...
Molt, superbé. Toques temes, la part ecologista, l'Alzheimer... El que acabem de dir, no? El bullying a l'escola.
Sí. La corrupció policial.
Exacte, la corrupció policial també surt. Sí. El que jo no sabia era el del petricor, que és el nom que rep l'olor que provoca la pluja en caure en els sots eixuts. Això també per mi, bueno, sempre s'aprèn, oi, coses? Jo no ho sabia. Els vaixells de Cuba, que ens arribaven aquí.
A tot el contraband, no?
A tot el contraband, eh? I després aquí també ens surt, bueno, això ho direm així, però el signe infinit a la pell, Ja sé en quin signe és, ho deixem aquí. Sí. L'asbestosi, també déu-n'hi-do, que encara se'n veuen, d'asbestosi. I escolta'm una cosa, tu vas veure aquella ballena morta? Que això també...
Sí, em van portar, i tant. I per això també era la meva sessió de posar-lo, perquè... I bueno, també és el que... que he fet una presentació al Prat, he signat per Sant Jordi i la majoria de gent el que em diu, ostres, quan menciones això o aquell lloc i m'han recordat, i la gent, sobretot d'això de la balena, també em diu, ostres, és veritat. I sí, jo, a mi em va portar el meu pare i vam apropar i vam veure.
Quin impacte, no?
Ostres, tu!
Bueno, ja no només fets puntuals. A la novel·la hi surt quan de nens i van a jugar, que això ja no es veu.
No, clar.
No sé, et porta, no?
No t'ha vingut ganes d'anar a veure? Jo m'han vingut ganes. Jo vaig dir al meu home, dic, tu, ens anirem al Prat del Llobregat, tu?
Jo et diré un secret. Jo vaig estar un any treballant al Prat.
Ah, sí?
Vaig estar a l'edifici Gemini de Mas Blau. I, bueno, voltàvem de vegades per anar a dinar, doncs voltàvem per allà pel Prat.
Veus?
I bueno, quan m'arriba el llibre dic, ostres...
És que ha sigut molta casualitat, perquè amb la revista Time Out, no sé si ho pronuncio bé, també han sortit unes excursions pel Prat. Dic, bueno, em poso a llegir el llibre i és una avalanxa d'informació que dius, no ho puc ni creure, tu. Molt, molt. Bueno, de fet és això, no?, que jugues molt amb les ramificacions de la història principal per anar avançant amb aquesta trama, no? Per anar acabant, direm que és una història molt original.
Mm-hmm. Bueno, molt recomanable, tant a nivell lector com de llibreter. De fet, ja des que ho vaig llegir, és que és tan senzill recomanar el llibre i que la gent el compri, perquè t'atrapa.
Sí, perquè el Prat ja no en deuen quedar de llibres d'aquests, ja no en deu haver cap.
Ja estan
exaurits.
A Castellà ja estan exaurits.
No, encara queda, però encara queda.
Home,
però sí que és cert que el Prat ha anat molt bé. Sí.
Home,
i
tant.
Realment, sí. I estaven dos llibreries importants i les dos... Bueno, hi ha una que la menciono per enyorança meva de... Clar, jo poso moltes coses de quan jo vaig viure i serveix a quedaria, no? La llibreria que, per excel·lència, que jo anava a comprar i vaig comprar la primera trilogia ja dels Senyors Anells i l'olor que hi havia ja de paper, de tot. Era, uf, i sobretot, si us fixeu, el Prat és molt, i ho menciono molt en el llibre, els olors, l'olor de la papelera, de tota la indústria.
Clar, i la seda, ostres, i tant.
Quan t'apropaves a Can Via ja sabies que estava al Prat, l'olor que feia.
Sí,
ja.
És veritat.
Després l'olor que menciono dels llocs... bueno, tenia un olor i un ecosistema que la feia molt, molt seva. No?
Clar.
Parles d'una indústria molt poderosa al Prat. Llavors, és millor no saber? ¿Ellos lo controlan todo, Daniel? Pregunto.
Bueno,
¿ho han controlat tot?
No ho sé si ha controlat, però bueno, durant molt de temps així estava el riu, que era un desastre, i després també a la platja, que bueno, el que dic, nosaltres ho dèiem, hosti, com et banyis sortirà un altre braç. I això ve de la indústria que hi havia. Això, bueno, no sé si ho controlaven, però sí que feien i desfeien una mica a nivell ambiental, sí.
Bé, doncs El passado nunca no s'olvida, una novel·la molt, però que molt recomanable, fàcil de llegir i addictiva, sí. Que bueno, doncs el que dèiem, que conta una història de ficció basada en un fet real, de l'editorial Maeva Noir, i el Daniel ens proposa que ens llegim 360 pàgines, que quan acabem... Escolta'm una cosa, hi haurà continuïtat o no? Tu què, amb això? Deixem-ho aquí, no? O què?
Bueno, a veure, jo, vosaltres heu llegit.
Sí.
Sabeu una cosa que queda oberta.
Sí.
I que es barallen la Lorena i el Sebastià.
Sí, i tant.
Mm-hmm. Vale, pues hasta aquí, bueno, ja està tot.
Doncs
vale.
Hasta aquí hemos llegado. Dani, digues.
Volia comentar alguna
cosa.
No, no he tret el tema, però és important també la figura de la mare de
Sebastià. Sí, no ho he comentat perquè no sabia si era oportú, però em sembla perfecte que ho diguis.
No únicament perquè justament ho porta el títol, la paraula, el passat, no? I us he
Sí.
comentat els personatges, que cadascú primer desenterra el passat del resto de l'avió, el passat de cada un, però justament qui té la clau del passat és qui no se'n recorda, no pot recuperar el passat.
Ostres,
És
que bo,
veritat.
és veritat.
I
Oh,
és
clar.
aquest joc també que tenia molt clar què volia fer, no? El passat, el passat, el passat, però justament qui pots apropar-te al passat no t'ho pot donar.
Sí, però la veus com
Clar.
un personatge tan feble, no? Que
Sí, de
et
fet,
fa
bueno,
coses
podem
que...
dir-ho, no? La mare
Sí,
del
sí,
Daniel,
sí.
ai, del Daniel,
No.
la
No.
mare del Sebastián, perdoneu-me,
Sí.
té un Alzheimer. I aleshores ell hi
Correcte.
va, amb unes certes reticències, però sí que és veritat, clar, el que acabes de dir, doncs que el passado sempre hi ha algunes coses que estan allà que no s'obliden, sí, senyor. De fet, aquesta frase ens surt diverses vegades dintre el llibre, eh? Diverses vegades, també. Tant
Sí.
en boca del Sebastián, sí.
Sí,
Però és molt
també he
bé,
de dir que
m'agrada
el
això.
títol anava a ser diferent, eh?
Ah, sí? I
Sí.
doncs?
Sí, anava a ser el passado no se encadena.
El passado no se encadena.
Doncs
Sí. M'agrada més aquest, em
jo crec
sembla.
que vas
Sí.
fer bé en canviar-ho, eh?
Sí, a mi també
Sí,
m'agrada més
no?
aquest.
Sí,
Sí,
sí, sí, sí.
perquè tu, fixa't, tu mateix has anat lligant, no, el sentit d'aquesta paraula amb aquests tres personatges diferents, amb la Lorena, amb el Sebastián i amb la mare.
Correcte,
Clar,
sí.
i va, bueno, i va fantàstic, vull dir que no, que vaja, que molt bé.
Mira, per acabar, si em deixes dir una altra cosa, que si no la digo reviento.
Ai, ai, ai.
A mi m'agrada molt la saga del Padrino, ¿vale? I el final del llibre, bueno, em vas fer gaudir tant,
Cuidao,
no dic res més, em va fer gaudir tant
saps
perquè
què?
m'imaginava aquell saló i no dic res
És molt
més.
cinematogràfic,
Sí.
no creus?
Molt,
Ah, molt
molt.
bé, jo
Sí,
també.
sí.
Mira, no ens ho han dit, eh? No ens ho han
No,
dit
no,
i
no, no.
jo ho trobo
Però
molt
és que m'ho
cinematogràfic.
imaginava i millor em callo, perquè si no començo a explicar-ho i... Però és brutal, que ho sàpiguis,
Li haurem de dir que ens
eh?
faci un club de lectura, tu. Per així
Oh,
podrem
tant de
obrir, ho
bo,
haurem
tant de
parlar
bo.
obertament. Moltes gràcies, Daniel.
Gràcies, Daniel.
Gràcies per
Moltes
estar amb
gràcies a
nosaltres.
vosaltres.
Adéu, bona
Moltes
tarda.
gràcies.
Adéu.
Adéu, bona tarda.